L'Associació Bastiments, Educació i País s'ha creat recentment com una iniciativa que neix de la preocupació per l'estat de l'educació des de diferents vessants, tant pel que fa a la seva concepció com als seus objectius. Darrere de Bastiments hi ha el Sant Cugatenc Josep Manuel Prats, que n'és el seu portaveu i que és també president de la FAPEL, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya. Josep Manuel, benvingut a Cugat Mèdia.
Què tal? Moltes gràcies.
Parlàvem, qui hi ha darrere de Bastiments? No sé si hi ha més entitats, famílies, a nivell particular. Parlàvem del teu nom, però no sé si hi ha algú més darrere de Bastiments.
Sí, aviam, mira, nosaltres som quatre amics, una mica bojos per l'educació, que fent converses en relació al tema d'educació, doncs anàvem veient d'alguna manera que hi havia d'haver una veu que parlés de l'educació, però des del punt de vista ontològic més profund, no només parlar d'educació o parlar d'horaris o parlar de continguts, sinó parlar d'una manera originària. D'alguna manera, l'ètica de l'educació, no? Què estem educant, per què estem educant, a qui estem educant i per a què estem educant, no? I, per tant, sobretot pensant en quina societat volem, no? Vull dir, al final, aquestes preguntes van a respondre quin tipus de societat volem i volem per, no només per ara, sinó també pel futur, no? I aquestes persones doncs, són totes vinculades a l'educació, doncs, per exemple, en Miscon, que havia sigut president de la Comissió Escolar de Catalunya, o bé doncs, en Xavier Güell, que és el president de l'entitat, i que ell doncs, ha estat doncs, gairebé 40 anys vinculat al món de l'educació a través de les escoles, o Marcel Quintaisos també amb la mateixa circumstància. Per tant, doncs, bueno, són persones que ja et dic, som amics, que han decidit doncs, fer sentir la nostra veu en aquest sentit i donar veu, evidentment, a moltes iniciatives i a moltes persones que pensen d'aquesta manera.
Parlaves no, d'aquest concepte de reflexionar sobre l'educació, no tant centrar-se en les idees o més pràctiques, sinó anar més amb la profunditat, perquè creieu que aquesta profunditat humanística que de sobre l'educació s'ha perdut en el camí?
Jo crec que l'hem perdut una mica de vista. Evidentment, tot aquell educador que tracta persones, des d'un pare de família, una mare de família, un tutor, un mestre, té aquest viatge, no? De dir que tinc persona, una persona al davant, com és aquesta persona, de quina manera la conec, de quina manera doncs, l'aprecio, l'estimo i de quina manera puc fer-la créixer, no? Com a persona. Per tant, això afecta directament a cadascun dels membres de les persones que estem d'alguna o altra forma vinculats al món de l'educació, no? Has dit la paraula humanista i és, efectivament aquest és el viatge que nosaltres volem donar-li, no? És a dir, estem perdent entre la tecnologia, el pragmatisme i el sistema, que en el fons és un sistema doncs, que dirigeix, gestiona una maquinària molt gran, podem acabar perdent de vista que el més important de tot és educar persones, no? Éssers humans. I es veu clarament en el món de la tecnologia, per exemple, perquè va estar de moda, perquè bueno, ho tenim a tot arreu, de quina manera abordem des d'un punt de vista humanista el món de la tecnologia, com eduquem els infants i els joves en forjar el seu caràcter, en forjar la seva persona, en donar-los coneixements suficients i profuns i pràctics també perquè sàpiguen abordar els reptes que tenim, que són molts, no? I també donar una esperança de futur a les generacions que van venint.
Us trobeu amb moltes famílies que us demanen realment que és necessari en aquests grups de reflexió, aquest moment de dir una associació d'aquest estil, no només famílies, sinó també educadors, docents, que es veuen també alarmats per aquesta situació i veieu que hi ha una necessitat volguda, potser?
Sí, sens dubte. Nosaltres vam començar amb aquestes converses internes, no?, del tertúlia, de cafè, com qui diu, i bé, ens hem abordat en els darrers mesos converses amb multiplicitat de persones individuals, representants de col·lectius, representants del món educatiu, persones que han estat en contacte amb el món educatiu, famílies, i no hi ha hagut ningú que ens digui que això és una cosa sobrera, al contrari, tots ens han dit quina falta fa una reflexió sobre això, no? I, en el fons, és una mica modificar el marc en el qual estem instal·lats actualment. Jo crec que no hi ha cap, en aquell moment, no hi ha poques o cap institució que vulgui fer aquest tipus de reflexió des d'aquest punt de vista. Totes les que hi ha en aquell moment estan reflexionant i fent estudis, anàlisis, investigacions sobre aspectes materials, no? Sobre aspectes que afecten directament el món de l'ensenyament dintre de l'aula. I jo diria que fins i tot doncs, hi ha molts mestres que estan molt amoïnats per això. I jo diria que doncs, és palès no només a les xarxes, sinó doncs, a les escoles, als representants dels mestres i tal, doncs, que aquest tema els preocupa profundament també.
Què és el més preocupant de tot plegat, de l'estat de l'educació actualment? Abans parlaves de la tecnologia, no? No sé si és això el que creieu que no s'està gestionant correctament.
Aviam, des del nostre punt de vista, el tema de la tecnologia, aviam, tecnologia és a l'educació que hi ha hagut sempre, i les hem anat incorporant, i no podem tenir en compte doncs, que la invenció de la roda, de les ulleres, o del telèfon, etcètera, o de la impremta, són coses que són tecnologia i que siguin, dolent, al contrari, fa avançar la humanitat, fa avançar el progrés, etc. Vull dir que en aquest sentit no hi estem en contra, no? I a la mateixa escola, doncs, del portaplumes, el bolígraf, o de l'encerat, la pissarra digital, jo crec que hi ha moltes coses boníssimes que ens ajuden a millorar, a fer més eficaç, tant la gestió des del punt de vista educatiu com la pròpia transmissió de coneixements, de valors, de virtuts, també, que en aquest cas es fa a l'escola, no? I a la família, també. Però, evidentment, estem adoptant d'una manera molt poc reflexiva una sèrie de tecnologies, no només a l'aula, sinó també a la família, especialment, que és allà on, en primer lloc, s'eduquen les persones i ens eduquem tots, d'alguna manera. Els pares també ens eduquem quan tenim fills i quan tenim una família. Doncs, d'una forma poc reflexiva, totes les novetats, no només de tall tecnològic, sinó també de tall ideològic, social, sociològic, que s'adopten d'una manera irreflexiva, acrítica i que afecten directament a l'ésser humà. Avui mateix doncs, ha faltat a tots els diaris doncs, un tema molt, molt, molt preocupant sobre un tema ètic molt rellevant. No, és a dir, no esmentaré quin és, però vull dir, tots tenim al cap que sorgeixen temes relacionats doncs, amb el tema de la subrogació, de no sé què, en fi, temes aquests que afecten directament i que no abordem com a persones, no fem un abordatge crític o reflexiu sobre aquestes coses i de quina manera afecten i afectaran a la vida en societat i a l'ésser humà particularment. Per tant, creiem que aquesta reflexió generar un marc de reflexió, de referència diferent al que estem abordant fins ara, crec que és important. I això ho hem de començar des de l'educació, a la família, perquè és la primera i principal educadora, i també a les escoles, que són doncs, aquesta eina que la societat ens dona per poder ajudar a educar els nostres fills.
Vestiments es va crear el passat mes de novembre. No sé si heu fet ja accions. Quines accions heu fet fins ara?
Bé, de moment vam fer una presentació i en aquest moment estem reflexionant i fent una sèrie de contactes per establir doncs, una sèrie d'investigacions al voltant d'això. No? És a dir, i sobretot des del punt de vista doncs, de les humanitats, no? Des de la filosofia educativa, des del punt de vista ètic i des del punt de vista doncs, de quina manera abordem la persona humana a dintre d'aquest món de l'educació. No? Hem publicat algun article també doncs, una mica d'actualitat en relació a l'abandonament escolar, que veiem que és un problema greu, perquè ve d'on tu, és a dir, l'abandonament escolar no és una cosa que sorgeixi de cop als 16-17 anys, sinó que és una cosa que es va fraguant, es va gestant molt abans, no? Des d'un punt de vista doncs, de situacions familiars, de situacions educatives, de situacions personals, que fan, que ajuden, que empenyen a molts joves a abandonar la formació i que són decisions que es prenen, vull dir que des del punt de vista del professorat es pot fer una orientació, però que creiem que falta moltes coses. I una d'elles que, a més, doncs, també fa temps que jo personalment reclamo allà on vagis, per exemple, la tutoria personal i compartida, la tutoria individual del professorat amb l'alumnat des de ben petits, des de P5, des de P4, des de primer de primària, com a eina habitual, sovintejada, i tenir la família molt més a prop per doncs, conèixer més el nano, fer plans. No cal que els pares anem a l'escola quan hi ha un problema, sinó precisament quan no hi ha problemes, quan segurament és molt més eficaç la nostra presència amb el mestre per treballar conjuntament per un infant. No? Per tant, jo no dic que no es faci, perquè evidentment tenim coneixement de moltes escoles que tenen això com a pràctica habitual, o fins i tot escoles que doncs, hi ha professorat que hi dedica temps a això perquè veu que és important i que és eficaç, sobretot, doncs creiem que val la pena abordar-ho des d'aquesta perspectiva del tractament de la persona com a qui és aquesta persona, què estem educant, per què estem educant, per a què estem educant.
En un dels punts del manifest parlen del paper dels educadors, a qui consideren s'ha de posar la seva reflexió al centre. Amb quins problemes i desafiaments es troben aquests educadors? sobretot, no sé si amb el paper de la família és més que amb les criatures.
Sí, bé, jo penso que no és un problema de que tinguin les famílies o que tinguin... Jo crec que és el context social i el context del que està succeint arreu el que entorpeix profundament aquesta tasca educativa. Nosaltres volem defensar i posar al damunt de la taula que el professorat és el més important de l'educació, a l'àmbit formal, a l'educació formal. Però no només en el sentit de transmissió de coneixement, sinó també doncs, de transmetre un model de persona davant dels infants que impacta els nens, tot i que no passen la majoria de l'any, diguéssim, de les hores de l'any, sinó un 12%, 13% a l'escola. La figura del professor o de la professora és molt important per educar en molts aspectes, no? A banda de la família, amb la qual passa doncs, el 85% del temps de la seva vida escolar i infantil, no? Però veiem que el professorat té una tasca fonamental, que hem de prestigiar la figura del professorat en la seva, no només autoritat des del punt de vista d'autoritat, sinó de l'autoritat com a educador, de l'autoritat com a persona que està ajudant a formar els nostres ciutadans del futur, que a Catalunya no tenim res més. És a dir, no tenim petroli, no tenim urani, no tenim liti, no tenim recursos naturals més enllà del que són les persones, i per tant el progrés del país l'hem de basar en les persones.
L'associació es posa al costat de l'escola pública com a pilar del sistema, però també fa una defensa clara de l'escola concertada i privada. Vostè mateix, com a president de la FAPEL i que escriu habitualment columnes d'opinió precisament en aquest mitjà, sempre ha estat crític, no?, amb el paper del Departament d'Ensenyament en relació amb aquesta qüestió, amb la qüestió de la defensa de l'escola concertada i privada. Com defensa Bastiments l'escola concertada i privada enfront de la pública? És a dir, no és una confrontació?
No, en absolut, al contrari. És una complementació. És a dir, sortosament tenim una llei d'educació que parla del Servei d'Educació de Catalunya, que contempla que l'escola governamental o l'escola de titularitat pública i l'escola d'iniciativa social pertanyen, són agència d'aquest Servei d'Educació de Catalunya. Per tant, i el 95% de l'alumnat de Catalunya està al Servei d'Educació de Catalunya. Per tant, no tenim altre remei, no és que sigui un remei, és que és una vocació de defensar a tots i cadascun d'aquests centres educatius. I no pel fet dels centres educatius, sinó perquè allà és on s'eduquen els infants i els joves de Catalunya. Per tant, jo penso que no tindria sentit, al contrari, doncs no parlar d'incloure i de defensar aquest model i l'existència i la feina que es fa des de tots els centres educatius, tant siguin de titularitat pública com d'iniciativa social.
I d'altra banda, sobre la llengua, defensen que la llengua vehicular a l'escola ha de ser el català, però això sí, sense que això vagi, diuen, en detriment de les altres llengües. Entenc que la castellana i l'anglesa. Entenem que el model actual no el satisfà, on esperen més?
Home, jo crec que hem d'esperar més. Hem d'esperar que els alumnes que acaben l'educació obligatòria i, evidentment, la postobligatòria han de ser hàbils, diguéssim, tenir un C1, per dir-ho d'una manera tècnica en el marc de llengües europees, doncs amb totes les llengües que siguin capaços per poder assolir una millor projecció personal, que això és evident, les persones que dominen més de dues o més llengües tenen molts avantatges, no només intel·lectuals, laborals, sinó també, evidentment, doncs, i socials, sinó també de salut, no? Vull dir que fins i tot qui coneix més llengües sembla ser que té més possibilitats de tenir menys problemes doncs, de regeneració cognitiva al llarg dels anys. Per tant, només per aquest tema ja seria interessant que poguéssim assolir que els alumnes tinguin un domini perfecte de tres o més llengües, no? I aquí no n'hi posem, però evidentment sabem que l'anglès és una de les llengües fonamentals avui dia per llegir, per comunicar-se, fins i tot per treballar, no? Per tant, jo crec que no és un tema d'estar a favor d'una o de l'altra, sinó que els alumnes siguin plenament competents. I, evidentment, estem a Catalunya. Per tant, el català és la llengua pròpia de Catalunya i per tant, doncs, és la que tenim a l'escola i ens sembla estupendo.
Reflexió és la paraula que em quedo d'aquesta entrevista, senyor Josep Manuel Prats, que és el que descriuria més clarament el que és aquesta nova associació Bastiments. Josep Manuel Prats, portaveu de Bastiments i president de la FAPEL, gràcies per haver atès Cugat Mèdia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins aviat.